Toca parlar d'economia en el nostre espai d'en Joan Mayans, gentilesa precisament de la gestoria Joan Mayans i Associats. Bon dia, Joan, com estem?
Hola, molt bon dia.
Bé, quan has arribat de Barcelona?
Vaig arribar dimarts a la tarda.
Van prendre la temperatura al port o no? Perquè hi ha molta gent que ho demana, eh?
No em van prendre cap temperatura i de moment em trobo bé, almenys a aquestes hores.
A Barcelona espero que hagis estat a casa sense sortir.
No, faig vida normal, que
és el
que s'ha de fer. Molt bé. Que és el que s'ha de fer per donar normalitat a les coses.
L'alcaldessa Ada Colau diu que hem de baixar el ritme. Va dir, o sigui, el que va dir ahir en compareixença pública és hem de baixar el ritme, barcelonins, barcelonines. Que en cas contengui el que vulgui. De què ens parlaràs avui?
Bé, doncs parlarem de les perspectives econòmiques com solem parlar, però referides a el que tenim ara i els elements que ens porten les perspectives econòmiques per tot el que són aquest any 2020 que estem passant, no?
O sigui, parlarem del que ens esperen aquests 9 mesos de 2020 vinculat amb aquest daltabaix que implica el coronavirus.
Evidentment. Mm. Sí, aquest espai que el tenim cada 15 dies, vull dir, però la setmana passada per uns problemes de feina vaig estar fora i no vaig poder venir, fa 3 setmanes vam parlar de que les perspectives econòmiques segons la Comissió Europea, segons també el mateix govern espanyol per l'any 2020 eren d'un creixement per l'economia espanyola d'un 1,6%. Vam dir que hi havia unes sèries incerteses que podien agafar i canviar aquest dèficit i quasi totes a la baixa, no? Com era la sortida del Brexit, el que va ser, les conseqüències de la guerra comercial que hi ha entre Xina i els Estats Units, l'Orient Mitjà, el problema de l'Orient Mitjà per la pujada del petroli i les variacions que pogués tenir el preu del petroli, la qüestió de Sud-amèrica i d'una cosa que podia tenir algunes conseqüències que estava passant per Xina i que havia tingut unes repercussions a Europa amb algunes persones que havien agafat el coronavirus, no? Com un factor més, però com una cosa de la mateixa categoria que les altres. Clar, en aquestes 3 setmanes ha canviat radicalment les perspectives econòmiques degut a aquest últim tema que vam apuntar, no? Precisament el coronavirus, aquest famós que està recorregent Europa, no? Com deia Marx, un fantasma recorre Europa, doncs ara un altre fantasma, que no és un fantasma, sinó que és un fet molt real, que és el coronavirus, està recorregent el món en aquests moments, no? Per tant, el que dona ara més incertesa de creixement cap a les perspectives econòmiques és la pandèmia, que hi ha quasi pandèmia o epidèmia aquesta que hi ha, i les coses que està portant, i tot sobretot les psicosis i l'actitud de la gent davant de tot això, i la por lògica que té tot el món davant del que li pugui passar i de contaminar-se, no? En principi hi han hagut les manifestacions dels organismes, la primera en parlar, almenys la primera que he llegit ha sigut la Christine Lagarde, que sabem que és la presidenta del Banc Central Europeu, i diu que, evidentment, si no es prenen una sèrie de mesures ja en aquests moments podem tenir una crisi similar a la que vam tenir l'any 2008. Per tant, hi ha que agafar, veure que la cosa va en sèrio, que la cosa pot tenir conseqüències, que les està tenint, lògicament, molt, molt importants pel que és el creixement econòmic, i prendre mesures davant d'això, com dic, no? Va començar tot abans amb una crisi financera, que tots recordem, aquella de Lehman Brothers als Estats Units, que va provocar tota aquella cascada financera de la bombolla immobiliària, etc. Però ara ens trobem amb una sèrie de coses amb unes perspectives diferents, però de conseqüències econòmiques finals que poden ser, com diu ella, similars. Avui es reuneix el Banc Central Europeu, cap a les 2 de la tarda sabrem algunes les decisions que han pres i les mesures que volen prendre, però més o menys tot va agafar i fer el que és una política monetària encara més expansiva, no? Es tracta d'agafar i d'obrir més liquidez, donar més liquidez a la banca, donar més liquidez també a la deuta pública, poder comprar deuta sobirana, que es diu deuta pública, a efectes de pal·liar aquestes conseqüències que pot portar, no? És a dir, donar més creixement, més crèdit, perdó, en els bancs, a fi que les empreses es puguin agafar i augmentar el seu apalancament. Apalancament, en termes econòmics, és agafar sous prestats per junt amb els teus, agafar i dur la teva política de la teva empresa, no? Per tant, un apalancament vol dir un deute que s'ajunta amb uns fondos propis, no? Per tant, quan més apalancat estàs, més deute tens amb el banc. Clar, si aquest deute té un futur que és veu positiu, les empreses ho faran. Si veuen una incertesa, doncs les empreses lògicament es replegaran davant de qualsevol inversió que pugui fer. Llavors, al principi està previst una indicció d'entrada de 25.000 milions, com dic, el sistema financer, que és, en principi ja es veu que és insuficient, dic que esperem a les 2 avui i aviam quines notícies ens donen de les decisions que han pres, però també s'insisteix per enèsima vegada, la Christine Lagarde també ho deia ja, el Mario Draghi, el seu antecessor, en fer una política fiscal també més expansiva. És a dir, que l'Estat gasti més, sobretot els estats que s'ho poden permetre perquè no tenen dèficit públic o tenen un dèficit molt, molt assumible, com és el cas d'Alemanya, bàsicament, puguin gastar més a efectes de compensar tota aquesta desacceleració que està provocant tot aquest pànic que hi ha degut en això, degut en aquesta epidèmia que hi ha en aquests moments, no? Per la seva banda, també el Banc, la Reserva Federal Americana, el Fed, ha baixat els tipus d'interès i el Banc d'Anglaterra també els ha baixat. Per tant, vull dir que s'estan fent polítiques monetàries a efectes de pal·liar i ajudar les empreses i els bancs amb aquesta situació, diguem, d'incertesa i de futur més negre cada vegada en aquests moments, almenys durant un mes o dos mesos, que tenim degut en això. Què passa, per exemple, a la zona euro? La zona euro és molt més sensible perquè la zona euro ja teníem unes previsions de creixement baix, vam parlar d'un 1,2, que és un creixement baix, però ara, clar, l'economia de la zona euro és una economia molt oberta, per tant té moltes relacions exteriors en quant a compra-vendes de productes i de serveis. Té una gran dependència també de l'economia xina, vull dir, en quant a components, elements que venen per agafar i acabar de fer els productes que es fabriquen aquí a lo que és la zona euro. I aquests vínculs en Xina i aquesta obertura, doncs clar, fan que la seva incertesa encara sigui més grossa en aquests moments, no? Per tant, vull dir, si n'hi ha recessió, doncs no sé si n'hi ha recessió, però es parla de recessió, es parla de que almenys durant un període alguns països, com és el cas d'Alemanya, que seria molt greu, podrien entrar en una recessió. Per tant, clar, això, si s'acumula, recuperar-se després, doncs ja sabem que es perden un temps com s'han perdut aquests 10 anys des de la crisi que va haver el 2008, no? Per tant, en principi, per part del Banc Central Europeu es tracta d'injectar liquidez, a forçar la política fiscal més expansiva a fi de pal·liar totes aquestes coses. Veiem que hi ha unes zones molt afectades, que és, per exemple, el nord d'Itàlia, que, clar, tota la part industrial d'Itàlia està afectada i tot això té una repercussió junt amb el que hem dit de l'apertura econòmica de la zona euro, les relacions amb Xina, el sector industrial italià, país que és la tercera economia de la Unió Europea, tancada, doncs clar, vull dir, és un aprimament que es va aprimant l'activitat econòmica que pot agafar i anar comprimint i fer un efecte de cada vegada més, no un efecte expansiu, és un efecte més comprimit cada vegada degut a això. Llavors, a Espanya, passem de l'Unió Europea, hem parlat de tema de tota la Unió Europea, parlem de la zona euro i ja passem a Espanya. A Espanya també avui hi ha Consell de Ministres que es tractaran tota una sèrie de temes sobre com fer front en aquest aspecte. Amb aquest Consell de Ministres, que el sabrem al migdia també, per tant avui sabrem tant lo del Banc Central Europeu com lo de les associacions del Consell de Ministres, quines mesures es prenen a efectes d'agafar. Tot es tracta de ampliar tot el que són uns gastos sanitaris, apoyo les empreses en quant a fer una moratòria amb ingressos, amb els recaptació d'impostos. Es tracta d'agafar i també fer una moratòria o rebaixar les exigències de les cotitzacions socials, poguent fer aplaçaments, és a dir, ajudar financerament de fet a les empreses amb aquest aspecte. Això, evidentment, provocarà un major gasto per part de l'administració que té que estar d'acord amb un i que comportarà, lògicament, un dèficit fiscal pitjor. Perquè, evidentment, si baixa el consum degut a el que hi ha ara, que la gent pues, no surt menys, té, com tu dius que ha dit l'alcaldessa de Barcelona, tu prou que també ho han dit molts altres, que la gent es tingui més continguda, que no surti tant, que no vagi a llocs públics, etcètera, doncs clar, tot això és una disminució d'una activitat que té les seves conseqüències amb aquest aspecte. Clar, si per un aspecte la gent gasta menys, l'Estat recauda menys, per una raó molt senzilla, si les empreses venen menys, tenen menys beneficis, si la gent consumeix menys, paga menys IVA. Per tant, clar, això comporta que per una banda n'hi ha que agafar i ajudar gastant més, demorant ingressos, i per l'altra banda baixar els ingressos que tenen tant de el que és les cotitzacions socials com el que és la recaptació d'impostos, doncs clar, això es diu dèficit totalment, no? Gastar més del que recaudes. I això és les conseqüències que podem tenir. Tenim una altra cosa, per exemple...
Jo tinc moltes preguntes avui, Joan, eh?
Bueno, doncs procurarem ser més breu, ara parlem de...
Endavant.
I bé... N'hi ha també la bolsa. La bolsa ha tingut una baixada brutal. L'IBEX 35 està als mínims històrics. La bolsa, evidentment, és un factor que és una...
Això et volia preguntar.
Una cosa que està allà, que és una cosa totalment especulativa. Però té una cosa, la bolsa, que és que indica la confiança del consumidor on posar els seus sous que té guardats, perquè, clar, com que els bancs no donen interessos, no donen... allò que es deia dels plaços fixos, un interès que sigui rentable tenir sous col·locats en un banc, doncs la gent posa fondos, els dedica a fondos, els dedica a aquest tipus de coses, els petits estalvis que pugui tenir, o grans estalvis, clar, depèn que pugui tenir. Clar, s'han perdut uns sous, i quan s'han perdut uns sous, la gent que els ha perdut, o almenys té menys sous dels que tenia, perquè ha pogut guanyar en un passat, havia vist pogut guanyar, però si tenia una quantitat determinada i ara té menys quantitat, clar, tendeix a agafar i a estreny el seu consum per poder suplir aquest dèficit que ha tingut dins la seva riquesa personal, no? Per tant, clar, aquesta baixada de bolsa, aquesta pèrdua d'estalvis que ha tingut molta gent, pot portar unes conseqüències que la gent es retregui amb el seu consum. Retreure's un consum és el que dèiem abans, menys recaptació per part de les empreses, baixada de consum, per tant, baixada de creixement econòmic, baixada de recaptació d'impostos per part de l'administració, tot és una bola que en si mateixa, que clar, al final és restar i sumar, però que això es produeix.
Perquè la gent ens entén. Mireu, la borsa, avui l'IBEX, segueix en caiguda lliure. Baixa fins a un 6% avui. Però és que no és un... avui, és que fa 3 dies va baixar un 7, va seguir baixant un 3, ahir va baixar unes dècimes, avui està baixant un 6%. Tot perquè Wall Street va acabar baixant molt perquè s'havia declarat pandèmia global del coronavirus. I ara està sobre els 7.000 punts. Jo no me la miro massa, la borsa.
No, jo tampoc.
No, jo no entenc massa, no m'interessa, no, i et diré més. Entenc que és una, diríem, dels aspectes del nostre sistema socioeconòmic que més detesto, així t'ho diré. En qualsevol cas, durant la crisi de 2008, 2009, 2010, 2011, jo recordo que sí que em mirava la borsa i que vam arribar a estar doncs, a 6.000 i pico, no? que era molt poc, 6.000 i poc, que eren mínims històrics, que era un desastre absolut, i després vaig anar veient que vam arribar a pujar, en aquests anys de recuperació, a 11.000, 11.000 i pico, hi havia gran eufòria a la borsa. Doncs bé, en 3 dies ens hem posat els 7.000 punts. En 3 dies. O sigui, hem baixat, o sigui, gaire... Hem baixat en 3 dies, doncs, 30, més del 30% del valor de la borsa. 30, que això és molt. I el que... jo et volia preguntar, aquests fons voltors... aquests fons voltors que ara mateix deuen estar retirant els diners i com que en tenen tants i juguen a la borsa i especulen i quan les coses posen maldades retiren els diners i ho posen en allò públic perquè el públic sempre guanya, no? Ja ha arribat el moment d'anar als edificis a Londres o a Nova York on hi ha aquests fons voltors i agafar la gent, fer-los la vaca fins a deixar-los secs?
Home, vull dir, els fondos, evidentment, han perdut molts diners. Vull dir,
aquests mai perden, els fons voltors.
Bueno, el que no perd és el banc, però l'accionista, el que té sous allà posat, sí que perd.
No, l'accionista petit, sí. Tu i jo, però després hi ha professionals d'això...
Però tu vas amb un banc i agafes i dius, aquests sous els vull col·locar, que me posis un lloc que me doni una rentabilitat determinada. El banc els col·loca on...
Així guanyaria tothom. La borsa... Precisament funciona perquè guanyen uns i perquè guanyen uns els altres han de perdre.
El que perd és el que és l'accionista del fons també perd. El que passa és que el fons en si, el banc, el que els gestiona, no perd. Qui perd és els que formen part d'aquest fons.
Però no perden de vegades perquè el papà ha estat, la mamà ha estat, doncs
sí, però...
posa diners, injecta diners, teu i meu, que hem guanyat amb la nostra suor, aquestos... En fi, t'ho diré així, buscaré la paraula. La paraula és poca vergonyes. que juguen amb els diners del públic.
Fa un temps ja vaig parlar un dia de l'or, no? Que era un dels refugis que hi havia quan hi havia aquestes crisis. Hi havia el mercat de l'or, que era un producte que la gent comprava com a refugi quan hi havia aquests vaivens dintre la bolsa o aquestes incerteses, no? Però és que el preu de l'or tampoc ha tingut una pujada substanciosa, vull dir, no ha sigut un refugi. Aquests sous on han anat, doncs, com tu dius, hauran anat a deute pública, que és el més segur, no donen res o quasi res, però estan allà sumats. Hi ha hagut una cosa important també, que és un fet, que és que amb aquesta baixada de la bolsa, evidentment les empreses han perdut valor, les seves accions dins de les bolses, tant europees com americanes, i els fondos voltor, o no siguin voltors, com tu dius, xinos, han aprofitat per comprar gran part de la participació que tenien els països dintre les empreses xines. Per tant, les empreses xines són ara més xines, perquè els xinos, com que tenen reserves suficients, han utilitzat aquests sous per comprar a la baixa les accions de les seves pròpies empreses. Per tant, vull dir que això ha donat a Xina en aquests moments un major poder econòmic, perquè tenen més participació dins d'unes multinacionals, en què abans hi participaven amb un percentatge, però ara en participen amb un percentatge molt més important.
Mira, jo tinc més preguntes. A veure, Dinamarca. Ahir Dinamarca va tancar el país. Dinamarca és un país petit, és un país, doncs, que econòmicament és en fi, no és el Regne Unit, no és Alemanya, però és un país que econòmicament és potent a la Unió Europea, tot i que és un país petit. Saps quants casos de coronavirus té mortals, Dinamarca?
Cap.
Zero morts, Dinamarca, amb el coronavirus. Ha tancat tot el país durant 15 dies. Escoles, confinament, botigues, espectacles, esports, tot tancat. Això implicarà, doncs, que durant 15 dies Dinamarca es guanyarà menys diners, es produirà més PIB, etc. Menys PIB, vull dir, etc. Això seria factible a Espanya?
Bueno, jo crec que, evidentment, no seria factible. Vull dir, és que no és factible tancar un país. Tancar un país, vull dir, un país petit, com tu dius, ho pot permetre, potser, no? Però una economia amb quasi 50 milions d'habitants, com tenim a Espanya, tancar el país seria, bueno, evidentment, tu imagina't, tot el que és les exportacions, el turisme, que Espanya és un factor important, tancat, crec que l'economia es veuria molt, molt afectada amb aquest aspecte. Per tant, no ho veig, no, vull dir, seria horrorós, evidentment.
Tinc més preguntes, a veure.
Pensa una cosa, que també la vam dir un dia, l'altre dia. A Espanya cada any de grip normal mor unes 6.900 persones. Per tant, vull dir que encara que hi hagi uns morts, que la cosa alarmant i que, evidentment, n'hi ha que estar previngut, tampoc és una cosa que sigui com la grip aquella famosa espanyola de l'any 19 que va matar 40 milions de persones, sinó que és una grip suau, que tampoc és, evidentment, perillosa, que es té que cuidar, però cada any, repeteixo, de grip normal, a Espanya moren quasi 7.000 persones.
Uh-huh. Jo et vull preguntar una altra cosa. Es parla de tancar Madrid i, o sigui, s'ha especulat molt amb la idea de, escolta, es va aïllar Milà quan es va saber, doncs, que Milà era, en fi, doncs, un dels focus importants, doncs, de transmissió comunitària del coronavirus, i es va segellar Milà, es va voler tancar Milà. Es diu que Madrid s'hauria de tancar. Hi ha gent, ja en veus, que diuen Madrid s'ha de tancar perquè, com que és el principal focus de transmissió a Espanya, doncs que no s'escampi. Això és possible? Això és factible? Tancar Madrid, la capital econòmica, financera i després política d'Espanya? Perquè hi ha molta gent que diu que hi veu que hi veu covardia política, que hi veu poca voluntat política. Ja va sortir ahir, doncs, el president de la Comunitat de Madrid dient, escolta, no ens tancareu aquí dins.
Bueno, jo també me van dir ahir en un sopar que... Però clar, això és el que deien a l'Emili, el Radio Macuto, no?, que també volen tancar l'aeroport de Madrid dins de 2 o 3 dies, volen tancar l'aeroport de Madrid durant una setmana. Vull dir, a mi em sembla que l'epidèmia no és per arribar en aquests... N'hi ha que ser prudent, n'hi ha que mirar-se, quan els símptomes es tenen, qualsevol símptoma un té que anar a fer-s'ho mirar, però arribar a aquest pànic que s'està arribant en aquests moments em pareix una mica exagerat. Vull dir, hi ha un sistema que vaig sentir d'un metge xino, precisament, que deia que per mirar si tens coronavirus o coronavirus, guantes de respiració. Em diu...
Ara entrarem, perquè no volíem generar un debat, però tenim en Wolfram, Heisenberg, el veterinari de la clínica veterinària de Sevina, preparat perquè li toca la secció aquí després, i us explico el que està passant. En Wolfram està amb els cascos, està escoltant en Joan Mians, i va fent que no amb el cap, no està d'acord amb algunes coses que diu en Joan. Ara després li donem la paraula a en Wolfram.
No, suposo que no està d'acord només a la mèdica, amb les altres suposo que sí que més o menys està d'acord, si no la mèdica.
Ara parlarem amb ell.
Si aguantes la respiració 15 segons i no tosses, en principi no estàs infectat.
Home,
no?
Això pareix una miqueta com un 6 con un 4 o algo mi retrato, Joan.
Jo dic el que ha dit un metge, el Wolfram que ho digui, però jo dic el que diuen, no? Però jo, és que el Wolfram cada dia, almenys que es quedarà més content, es ve veure que no, que no la té.
I la darrera pregunta que et volia fer, Donald Trump, proteccionista, en fi, ha dit suspenem els vols durant un mes d'Europa...
Menys els de Gran
Bretanya. En fi, d'Europa a Estats Units. Europa és un dels pols econòmics del món, hem perdut molta pistonada els últims 30-40 anys, Estats Units per suposat també, una de les potències globals, Xina és una altra, els vols amb Xina també s'han vist disminuïts. En fi, això econòmicament ha de tenir un impacte brutal, també, no?
Bueno, és el que dèiem, que realment si no es prenen una sèrie de mesures, però jo no sé quines mesures poden ser, perquè la cosa va a més. Vull dir, és una cosa que no és que... quan hi havia la crisi financera, el Banc Central Europeu va començar a fer barra lliure en quant a injecció d'euros a l'economia i ha costat, però ha superat. Però això no, perquè això és realment... una baixada del consum normal, que evidentment una baixada del consum normal es pot reposar més després perquè no n'hi ha endeutament, no n'hi ha una sèrie de coses que es van crear en gent, en la bombolla immobiliària, tot això que la gent se va empobrir patrimonialment, per tant es va tornar molt conservadora després en quant al consum, per alguns perquè no podien degut a l'empobriment que havien tingut. Però el que és això, evidentment, les conseqüències poden ser molt més curt plaç, i depenem de lo que duri. Avui també, amb les notícies aquestes que veus per la tele, perquè tot només parlen d'això, diuen que la pot durar entre 2 i 6 mesos encara tot el que és aquesta qüestió. El temps que duri serà un fre a l'economia global i segons també l'expansió que vagi tenint, i sobretot també psicològicament casos de morts que hi hagi. Alguna cosa és infectar-te de la grip, que tothom l'hem passada moltíssimes vegades, que és una grip aquesta com una altra qualsevol, però el que passa és que no té una vacuna adequada, però vull dir, tot depèn de la qüestió psicològica que es vagi produint en aquest temps. Sobretot el número de morts és el número que determinarà molt més l'evolució econòmica que no un altre factor.
Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquesta perspectiva econòmica en l'afer coronavirus i per respondre a les preguntes així, aquí te pillo, aquí te mato, que t'he fet avui. Gràcies, Joan Mayans, de Joan Mayans Associats.
Esperem que el proper espai sigui més optimista en aquest aspecte.
Veure, tant de bo, tant de bo.